Un i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Bona tarda. Els joves estan desconnectats del món rural, de l'agricultura i de la ramaderia. Aquesta és una preocupació que fa temps que posen sobre la taula diverses associacions i col·lectius. Ara, per intentar reconnectar nens, adolescents i joves amb el camp, han sorgit dues propostes. Una és la de l'Associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, que demanen al Departament d'Agricultura que impulsi una assignatura d'alimentació a les escoles i als instituts. L'objectiu és que els alumnes coneguin les característiques d'una bona alimentació i, sobretot, que sàpiguen d'on provenen els diversos aliments que mengen i el que es fa per aconseguir-los, tant pel que fa a fruites i verdures com també especialment als animals. En uns minuts ens ho explicaran aquí al Punt i Seguit. I l'altra proposta és la que ha posat en marxa l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, un projecte per reconnectar els joves metropolitans amb l'agricultura i per així també aprofitar i revitalitzar els conreus locals. Ho coneixerem amb el reportatge que ens ha preparat el Pere Juventí. Comencem abans, però, amb els titulars i amb el Pere Juventí. Bona tarda.
Bona tarda, Diana.
Caos a Rodalies des d'aquest matí per la vaga que han convocat els maquinistes de Renfe.
Segons Renfe, alguns conductors no estarien complint els serveis mínims fixats, que eren del 85%, i això està provocant incidències, sobretot a l'estació de Sants i de Plaça Catalunya.
Aquesta tarda, el rei Felip VI i el president del govern d'Espanya han donat el tret de sortida a l'Automòbil de Barcelona.
Al matí, però, 300 persones s'han concentrat en contra de la visita del monarca en la vigília de 1 d'octubre.
I a aquesta hora també es voten les propostes de resolució que han presentat els grups parlamentaris en el marc del debat de política general.
D'entre totes les propostes n'hi ha una, a petició de la CUP, que obliga Esquerra i Junts per Catalunya a mullar-se si aposten per un referèndum unilateral d'autodeterminació abans que acabi la legislatura.
7 detinguts per violar una dona en grup en un pis de Badalona.
Ha passat aquesta matinada i quan la Guàrdia Urbana ha arribat s'ha trobat a la noia estesa al terra en estat de xoc i l'han hagut de traslladar a l'hospital. Tots ells són majors d'edat.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda.
Pau Gasol anunciarà dimarts 5 d'octubre el seu futur des del Liceu.
El pivot de Sant Boi ja sap què farà amb la seva carrera. Gasol estava barallant les opcions de seguir en actiu o no des que van acabar els Jocs Olímpics de Tòquio. Ho anunciarà la setmana que ve des del Teatre del Liceu.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, com sempre, fem una ullada com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. Els núvols augmentaran de cara a les properes hores arreu del país, uns núvols que ja aquest matí han deixat escapar algunes gotes i de cara a aquesta tarda afectaran sobretot comarques de Barcelona i també comarques del sud de Girona. No seran generals, no seran gaire forts, però localment amb una certa intensitat. Això farà que les temperatures aquesta tarda en aquest sector de Catalunya siguin una mica més baixes que aquests últims dies. En canvi, la resta, meitat oest, bona part de l'interior i també del Pirineu, temperatures com les d'ahir, per tant, fins i tot amb una mica de calor. La previsió per demà ens parla de nuvolositat variable a tot Catalunya, possibilitat al matí d'algun ruixat a punts de la costa i temperatures demà una mica més baixes que les d'avui.
A aquesta hora continua el caos a l'estació de Sants i a la de Plaça Catalunya de Barcelona provocat per la vaga dels maquinistes de Renfe. Segons Renfe, alguns conductors no estarien complint els serveis mínims fixats, que eren del 85%, i això està provocant molts retards durant tot el dia.
Des de CEFAM, el sindicat que ha convocat la vaga es defensa en dient que la mala gestió ha estat de l'empresa, que no els ha comunicat els horaris. Ho ha explicat el portaveu del sindicat en una entrevista al matí a Ràdio Estel.
La gestió de Renfe con estos servicios mínimos y no se han entregado todos los servicios mínimos que se tenían que haber entregado para cumplir la resolución de la Generalitat. Entonces, lógicamente, todo el mundo que tenía servicios mínimos se ha presentado a trabajar y todo el mundo que no tenía servicios mínimos pues ha ejercido el derecho a huelga.
Paraules de Diego Martín, del sindicat CEMAF. L'incompliment dels serveis mínims està provocant afectacions importants en el servei, que acumula retards de més d'una hora i que ha viscut moments d'autèntic caos per la desesperació dels usuaris.
Venimos de México y queremos conocer Barcelona y los alrededores, y nuestro plan de hoy era ir a Montserrat. Entonces, pues nos dijeron, sí les vendo el boleto para que vayan a Montserrat, pero de regreso no sabemos si se pueden regresar. Entonces sí nos afecta.
Molesto y ya te digo, tenía una visita en el clínico y sí la he pillado de de milagro, porque ha parado en Badalona, que si para antes ya no llego.
Davant d'aquesta situació, el govern ha volgut sortir del pas i dir la seva. Ricard Font, secretari general del Departament de Territori, ha lamentat que la vaga sigui per impedir el traspàs de servei a la Generalitat.
Lamentem doncs, que sigui una vaga que té en el seu rerefons doncs, impedir el traspàs de Rodalies al govern de Catalunya, que, com saben vostès, és un dels principals objectius que té el govern de Catalunya en aquest moment plantejat, el traspàs de Rodalies complet perquè sigui operat per part de Ferrocarrils de la Generalitat.
Renfe calcula que s'està podent oferir només el 50% del servei previst. L'aturada afecta totes les línies de Rodalies, però no a l'AVE, que funciona segons el previst. La vaga de maquinistes que protesten per l'incompliment d'uns acords que van signar amb l'empresa l'any 2007 s'allargarà de dilluns a divendres fins al proper 12 d'octubre.
I ho dèiem abans, aquesta tarda el rei Felip VI i el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, han donat el tret de sortida a l'Automobile Barcelona, però aquest matí a Plaça Espanya l'ambient era aquest. Unes 300 persones s'han concentrat entre les torres venecianes per protestar en contra de la presència del monarca coincidint amb la vigília de l'1 d'octubre. Ho ha seguit durant tot el dia la Sílvia Muñoz.
Bona tarda. A 2:15 han tallat el trànsit de la plaça xiulant i cantant càntics en contra de la monarquia espanyola i a favor de la independència. També han cremat banderes espanyoles i un grup de manifestants ha barrat el pas a una furgoneta de policia. La diputada de la CUP al Congrés, Mireia Boí, ha defensat en declaracions als mitjans que la visita del rei li sembla una provocació.
Volem dir claríssim que els països catalans no tenen rei, que ens sembla una provocació que el dia abans de l'1 d'octubre el senyor rei d'Espanya i el senyor president d'Espanya vinguin a Barcelona i facin acte de presència. I, a més, també ens sembla una certa contradicció que hi hagi representació del govern de la Generalitat a dins.
Més enllà de les reivindicacions d'aquest matí, ara a la tarda s'ha inaugurat la Fira de l'Automòbil, una inauguració on no ha assistit el president de la Generalitat, Pere Aragonès, perquè a aquesta hora s'està duent a terme les votacions del debat de política general. Sílvia, com ha estat aquesta inauguració?
El rei Felip VI ha participat en un esmorzar junt a autoritats, representants del sector i de l'esdeveniment a l'interior d'un dels pavellons. Després ha fet un recorregut per diferents estands com Suzuki, Renault, Dacia, Nissan, Cupra o Seat. Un dels moments que no s'ha produït és la trobada del conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, amb sa majestat el rei Felip VI, ni amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ni a l'esmorzar ni durant la visita.
I al Parlament es voten aquesta tarda les propostes de resolució que han presentat els grups parlamentaris en el marc del debat de política general. Fins ara han parlat de nou tots els partits polítics, però Judit Caselles, quins són els titulars que han deixat?
Doncs la CUP ha defensat de nou la seva proposta per convocar un referèndum unilateral perquè consideren que la taula de diàleg és un fracàs. Ho diu així Dolors Sabater.
Tenim un gran escepticisme amb aquesta taula del diàleg, que a més, i ho ha pogut veure tothom, després d'aquesta darrera trobada, ha sigut un fracàs. Aquesta proposta de resolució planteja un pla B. Un pla B a la taula de diàleg, un pla que permet generar tensió amb l'Estat. Perquè no podem fer pas com si no hi hagués conflicte. El conflicte hi és. La proposta d'un nou referèndum dibuixa un horitzó que vol ser palanca per reactivar el conjunt de l'independentisme.
Ciutadans i Vox acaben d'anunciar que portaran al Tribunal Constitucional que aquesta tarda es voti al Parlament sobre si s'ha de convocar un referèndum abans del 2025. Nacho Martín Blanco, de Ciutadans.
La presidenta del Parlament ha vuelto a admitir a trámite resoluciones que son claramente contrarias al ordenamiento constitucional, claramente contrarias a lo que dice el Tribunal Constitucional con relación, por ejemplo, al derecho a la autodeterminación.
I, Judit, la proposta dels cupaires sobre el referèndum durant aquesta legislatura també és important per saber com es posicionaran a les votacions d'Esquerra i Junts per Catalunya que està al caure que es dugui a terme.
Sí, exacte. A hores d'ara, segons fons del partit, Esquerra s'abstindrà, mentre que Junts per Catalunya té clar que segur que no hi votarà a favor. De fet, les dues formacions han presentat una proposta conjunta que diu que només un referèndum acordat pot substituir l'1 d'octubre. Per tant, s'evidenciaria que l'independentisme està dividit i que no té un full de ruta clar. De fet, les tres formacions s'han reunit aquest matí a petició de la CUP per intentar trobar un punt d'acord i presentar una proposta conjunta, però no ho han aconseguit.
I hores abans, els grups parlamentaris del PSC, Vox, Ciutadans i PP han demanat a la mesa del Parlament que reconsideri aquesta proposta de resolució i que no permetés la votació.
Sí, però finalment la mesa del Parlament, de majoria independentista i presidida per la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha decidit que sí que permetrà aquesta votació i, per tant, que assumeix el risc que els partits que s'hi han oposat ho portin als tribunals, com acaben de fer i denunciar ara mateix. De fet, fa dues setmanes l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els membres sobiranistes de la mesa el 2019 van anar a declarar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya acusats de desobediència per haver permès que es votés a la cambra una proposició sobre l'autodeterminació i una altra sobre la monarquia.
I els dos partits que han presentat textos que parlen de la taula de diàleg són Esquerra i els Comuns. El PSC, en canvi, no ho ha fet.
Sí, Esquerra parla d'impulsar un procés de negociació a través d'una taula de diàleg i negociació entre els dos governs, mentre que els de Jéssica Albiach inclouen que aquesta taula ha de ser entre els dos governs, a més format per membres de dins del govern, per tant, rebutjarien la proposta de Junts per Catalunya que s'hi asseguin membres del partit i que no ha de tenir terminis. El PSC ja ha dit que hi votaran a favor, tot i que ells no n'hagin presentat una específica en aquest àmbit.
On sí és probable que es vegi la unitat independentista és amb la resolució que vol mostrar el suport a l'expresident Carles Puigdemont després que fos detingut i posteriorment alliberat a l'Alguer.
Sí, és un text conjunt d'Esquerra i Junts per Catalunya i diu que el Parlament no pot restar impassible davant del que qualifiquen una persecució política. També parla de donar suport a la resta d'exiliats.
I finalment, sobre l'aeroport del Prat, hi han dit alguna cosa?
Sí, doncs Junts per Catalunya i el PSC han presentat finalment una transaccional, que vol dir un text conjunt entre les dues formacions després que ahir en presentessin un cada una per separat, i volen doncs que aquest aeroport es converteixi en un hub internacional. Això sí, alhora la resolució exposa explícitament que cal contemplar el màxim respecte ambiental al delta de Llobregat, però no blinda explícitament la Ricarda. Estarem molt atents a com vagin aquestes votacions aquí al Parlament, que ja estan en marxa. Han començat per les del grup de Vox. Quan hi hagi alguna destacada, us ho farem saber, Diana.
Perfecte, Judit, moltes gràcies. I no deixem la política, Pere, perquè l'alcalde de Sant Joan d'Espí, Antoni Poveda, renuncia al càrrec, l'històric dirigent del PSC del Baix Llobregat, però no deixa l'Ajuntament i continuarà com a regidor, vicepresident de Mobilitat a l'AMB i senador.
Poveda assegura que deixa el càrrec perquè el temps que dedica a fer de senador no el pot compaginar amb la feina d'alcalde. Aquests són els motius que ha comunicat fa una estona davant la resta de regidors en un ple extraordinari.
He pres la decisió de renunciar al càrrec d'alcalde de Sant Joan d'Espí, tenint en compte, sobretot, l'interès col·lectiu de la nostra ciutat, perquè, com es deia, requereix doncs, de la màxima dedicació i, a més, sense limitació del temps.
El fins ara alcalde manté, però, el càrrec de regidor de l'Ajuntament i la vicepresidència de Mobilitat i Transport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
El volcà de Cumbre Vieja de l'illa de la Palma continua en erupció. Ahir la lava va entrar en contacte amb el mar i avui el magma ha anat guanyant terreny a l'aigua i ha format una llengua de més de 10 hectàrees de superfície.
La lava ha sepultat gairebé 1.000 edificis i ha destruït 27 quilòmetres de carretera. Ara, per ara, l'activitat del volcà es manté estable i alguns veïns podran tornar a casa seva temporalment per recollir algunes coses. Els experts informen que el vent que bufa garanteix la qualitat d'aire en les zones poblades de l'illa.
I tenim a la Judit Casella seguint el debat de política general al Parlament, però aquest dimarts, precisament en aquest debat, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, anunciava la gratuïtat de P2 a partir de l'any vinent. Però ara aquest anunci ha generat algunes confusions.
Ho ha explicat en una entrevista al matí a Ràdio Estel la presidenta de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, Conxita Pericó. Es queixen de la poca informació que els donen respecte a aquest anunci.
No pot ser que el sector de llars d'infants contínuament es vagin canviant segons el signe polític del moment. Necessitem polítiques que tinguin present a l'infant, que reflexionin amb els professionals que coneixen la petita infància. Tenim que tenir una política clara i saber per on anem per poder treballar bé.
I encara parlant de canvi en l'educació, l'Associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya proposa que s'impulsi una assignatura sobre alimentació a les escoles i als instituts de Catalunya.
Des de la JARC ja han traslladat la proposta al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. L'objectiu de la nova assignatura seria que els nens i els joves puguin adquirir coneixements sobre com es produeixen els aliments a Catalunya i sobre l'alimentació i els seus efectes en la salut.
Per parlar-ne tenim avui amb nosaltres el Jaume Bernís, que és el responsable de la sectorial del porcí de la JARC. Jaume, bona tarda.
Bona tarda.
Creieu que hi ha molta desconnexió entre els joves i el món rural actualment?
Massa, i ens ho demostren els fets. Vull dir, quan veus que hi ha grups de joves que actuen entrant en explotacions ramaderes sense cap criteri més que basant-se en aquest cas, missatges que venen d'un cantó sol i molt molt direccionats en un sentit, com és el tema del benestar animal, com és el tema dels antibiòtics, com és el tema de com criem i cuidem els nostres animals, evidentment que demostren que cal incidir i cal treballar molt amb la gent jove perquè tinguin el màxim d'arguments, el màxim de coneixement per poder decidir, poder triar i per poder, en aquest cas, donar el seu criteri a l'hora d'actuar envers el sector primari, envers el pagès, envers els ramaders, que la veritat, el que s'està demostrant fins ara, ens deixa molt a lluny uns dels altres i crec que pel futur tant de l'opinió pública o de la societat en general, el que és la comunicació i la informació és molt important. No només per tindre arguments, sinó de cara a la pròpia salut, a la futura salut dels joves del dia de demà. No? Nosaltres, evidentment, que creiem que ara som molt lluny, per això fem la proposta que estem fent, que estem treballant i que estem lluitant tant a nivell nacional com a nivell català.
Vosaltres proposeu fer aquesta nova assignatura a les escoles. Què és exactament el que voleu que s'ensenyi en aquesta nova assignatura?
Bé, des de l'inici, o sigui, primerament, que coneixen el sector primari des de l'inici, des de quan naix un vedell, quan naix un porc, quan naix un corder, no? Tot el que se li fa, o com se'l cria i se l'alimenta dins de l'explotació ramadera, quin tracte té per part dels ramaders aquest bestiar, vull dir que coneixen la realitat des de l'inici fins al final de la ramaderia, i en aquest cas també que tinguin prous arguments en el sentit ja nutritiu, en el sentit d'alimentació, del que proporcionen aquests aliments que nosaltres estem produint a les nostres explotacions ramaderes i com se poden combinar, evidentment, amb d'altres tipus d'aliments, com són les verdures, com les fruites, i que creiem que, tal com també hi ha prous arguments de gent prestigiosa del sector alimentari que diuen que la carn, evidentment, és un element nutritiu de les nostres dietes, no? En acabat, nosaltres el que volem és que aquesta gent jove, aquesta assignatura, els aporti tots aquests coneixements perquè a l'hora de decidir, que decideixin evidentment el que vulguin, però amb prous arguments i coneixement del que és el millor per la seva, diguéssim, manera de vida i per la seva salut amb el tema alimentari, no? Per això apostem, que hem de començar des de jovens i hem d'apostar perquè la gent jove tingui tot aquest coneixement, perquè la gent d'una edat ja tot això, doncs, bé, ja ho tenim bastant definit, sigui en un cantó o sigui en un altre, però la gent jove ho pot acabar decidint i creiem que és millor que ho decideixo per l'aprenentatge que no per missatges que van dirigits d'una manera o d'una altra i que condicionen a l'hora de decidir, hosti, doncs, jo vull ser vegetarià o jo vull menjar carn, no? Per això, vull dir, creiem que els arguments i l'ensenyament és la base del futur de l'alimentació i de la salut. Volem lligar una cosa i l'altra. Per això nosaltres estem passant o estem traslladant aquest missatge tant a la Conselleria d'Acció Climàtica i d'Alimentació com també traslladem aquest missatge a salut, perquè va totalment lligat una cosa i l'altra. I, evidentment, el missatge també traslladat a educació. Creiem que aquestes tres conselleries s'han de sentar, han de parlar i han de ficar damunt de la taula la inversió en aquest tema, en el tema d'alimentació de cara a la gent jove i aquest coneixement que ha de tindre aquesta gent jove, no? I creiem que és una inversió de futur, tal com deia abans, tant per el propi sector ramader, per tot el propi sector primari, com per la societat de cara a la salut, a la pròpia salut, a base de l'alimentació.
Ja per acabar, quin paper haurien de tenir o de jugar els agricultors i els ramaders en aquesta assignatura? És a dir, voldríeu que anessin a les aules o voldríeu portar els alumnes a les granges, per exemple?
Sí, tant, tant. Vull dir, jo sempre he dit, i en totes les assignatures és així, en totes les carreres universitàries passa el mateix, que els arguments sense la pràctica no s'acaben aprenent, aquests arguments. Un pot estudiar, pot llegir, pot aprendre, evidentment, pot tindre molts arguments, però si no coneix la realitat d'una explotació ramadera, li faltarà aquesta part de criteri que es necessita veient-ho, tocant-ho, experimentant-ho. I com a ramaders estem oberts a tot això, de poder ensenyar les nostres explotacions ramaders, perquè aquesta gent jove no només tinguin arguments, sinó que tinguin realitats, no? I per això ens oferim, en aquest cas, a la nostra Conselleria d'Acció Climàtica i Alimentació i Acció Rural, per obrir les nostres explotacions, si cal, perquè els alumnes de l'edat que es decideixo puguin passar aquest aprenentatge coneixent la realitat de les nostres explotacions ramaderes.
Doncs Jaume Bermís, responsable de la sectorial del porcí de la JARC, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda i seguirem de prop com avança aquesta proposta.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel, punt i seguit, amb Diana Silva.
I precisament amb l'objectiu de reconnectar els joves amb l'agricultura, l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha posat en marxa un projecte per revitalitzar la seva agricultura local. És un reportatge que ens ha preparat el Pere Joventí.
L'agricultura és una activitat mil·lenària vital pel desenvolupament econòmic i saludable de la humanitat. Malauradament, no té la rellevància que mereix. Fins i tot a Sant Vicenç dels Horts, una vila amb gran tradició agrícola, l'activitat no està assegurada. No hi ha relleu generacional. Costa cada vegada més trobar pagesos joves i els veterans estan molt preocupats. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha començat a fer un test agrari, una iniciativa que consisteix en cedir de forma gratuïta espais agrícoles perquè diferents emprenedors puguin tirar endavant els seus projectes i dinamitzar d'aquesta manera el sector. Ens ho explica Carles Guirado, tècnic d'agricultura de l'Ajuntament de la ciutat.
Cada cop hi havia més pagesos que s'havien retirat i hi havia un percentatge important de pagesos que havien de deixar les seves explotacions en els propers anys i això posava davant del sector agrari un repte important, no? És a dir, com trobar nous pagesos per poder incorporar aquesta nova pagesia amb certes garanties, no? De donar-los l'espai per no iniciar el seu projecte directament al sector agrari, sinó que tenir un procés. Els espais agraris no és una novetat, sí que és una novetat la implementació a Catalunya, però són uns programes que venen de França, on allà tenen una implementació molt més gran que aquí.
L'agricultura no és un sector atractiu pels joves, però si busquem en trobem. És el cas d'en Germán Domínguez, el nano Farinetes, així com és conegut en Germán, un pagès del Parc Agrari del Baix Obregat que demostra que amb passió es pot ser pagès al segle XXI.
Sí que és veritat que de joves són molt pocs i la gent que queda que fan pagesos de tota la vida, la veritat és que ja tenen un edat. I llavors, doncs sí, em sento una mica sol en el sentit aquest de que d'aquí uns anys, com no s'incorporin nova gent, nous joves o no tan joves, però que s'incorporin nova gent de fora.
Si no hi ha urgentment un relleu generacional, asseguren que serà molt difícil i impossible poder seguir collint tota l'horta del Baix Obregat. Cada vegada s'aposta més per l'alimentació sostenible i de quilòmetre zero, però sense pagesos no hi haurà fruites ni verdures.
Doncs bé, Pere, m'agradaria fer una crida amb els joves que han de decidir què estudiar i que els hi agrada una mica el món rural, no? La pagesia, la menjar sa. Doncs bé, un pagès el necessitem tres cops al dia, tres àpats que fem. O sigui, feina mai s'acaba. Fer de pagès sempre és una feina assegurada. A vegades no és tan gratificant econòmicament com hauria de ser, però és gratificant per altres bandes. Veure créixer un fruit i donar-li a la societat, doncs això és una meravella.
Punt i seguit.
I acabem amb els esports. Carla, Pau Gasol sembla que ja sap què farà amb el seu futur. Ho comunicarà, però, la setmana que ve des del Liceu.
Dimarts que ve, a les 5 de la tarda, Pau Gasol revelarà el seu futur professional. El pivot de Sant Boi ha estat valorant a l'acabar els Jocs Olímpics sobre si seguirà en actiu o no als Jocs de Tòquio, en què sí va posar punt i final a l'etapa amb la selecció espanyola, juntament amb el seu germà Marc. L'acte serà al Liceu i assistiran convidats personals de Gasol i mitjans de comunicació, als qui Pau atendrà les seves preguntes. El jugador va reconèixer fa poc, en un acte de la seva fundació, que hi havia dies que se sentia llest per seguir jugant i altres que no.
I encara en bàsquet, el Barça debuta demà a l'Europa League contra l'Alba de Berlín.
Serà a les 9 del vespre. El Barça Bàsquet s'estrena demà la competició contra l'Alba de Berlín al Palau Blaugrana. Podran assistir-hi 3.500 persones, 500 més del que estava permès en un principi després del vistiplau del Procicat. Una competició, per cert, que recupera la normalitat en públic a les graderies. L'Europa League és el gran objectiu de l'equip de Jessica Vicius d'aquesta temporada. L'any passat la van tenir a tocar, però els blaugranes van perdre la final contra l'Efes. Una competició continental que arrenca avui, sense cap favorit, però amb molts candidats. El Barça s'haurà de trobar amb els equips de molt alt nivell, com l'Efes, el CSKA, el Madrid i el Milà, entre molts altres.
I en futbol, Koeman estarà al capdavant de l'equip, almenys fins dissabte, en el partit contra l'Atlètic de Madrid en el Wanda Metropolitano.
Tot i que no seurà la banqueta per sanció, el tècnic blaugrana seguirà portant el Barça almenys fins aquest dissabte. La Junta, que es va reunir ahir de matinada i aquest matí, volen respectar la figura de l'entrenador i no han volgut prendre cap decisió en calent. Tot i així, ja hi ha nom sobre la taula de qui podria substituir el neerlandès si els següents resultats no avalen la continuïtat del tècnic, més enllà del partit aquest dissabte. Els noms que més ressonen són el de Xavi Hernández i Robert Martínez, i Laporta també aposta per l'exjugador Andrea Pirlo, però no crea consens entre els altres membres de la directiva. Un Koeman sentenciat després de la derrota d'ahir per 3-0 contra el Benfica, un inici històric en la competició pels blaugranes, ja que han sigut dues derrotes consecutives i són últims de grup.
I en motor, Maverick Viñales no correrà el pròxim Gran Premi d'Austin per l'afectació de la mort del seu cosí.
El pilot no es veu en condicions de competir després de la mort del seu cosí, Dean Berta Viñales, en un accident a Jerez el cap de setmana passat. En un comunicat de l'equip Aprilia s'explica que no ha passat ni una setmana de l'accident i és massa poc temps per recuperar la serenitat necessària. L'equip també ha mostrat la seva solidaritat amb la família i demana respecte i privacitat en aquests moments tan complicats.
Aquesta setmana fa 23 anys que Shakira va treure el disc ¿Dónde están los ladrones?, on hi havia temes tan coneguts com Inevitable o aquest que estem escoltant ara, Ciega, sordo, muda. Nosaltres ho deixem aquí, a la producció el Pau Massip, a la tècnica el David Morral, i més informació als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Ana.
A Marquitos le hace mucha ilusión lo del tren. Pero a mí lo que me hace ilusión es el descuento.
tren! ¡Viva el tren!
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora las familias tienen un 40% de descuento para los niños sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromet e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.
El risc d'exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.